En casos de violència masclista, sovint sentim comentaris com ara «per què s'ho deixa fer?», «per què no se'n va?» o «a mi això no em passaria». Aquesta visió que responsabilitza la víctima en els darrers anys ha anat perdent força, però encara sobreviuen certs prejudicis perquè costa entendre com es construeix la violència, perquè acaba funcionant com una mena de teranyina. Per explicar-ho, les expertes en violència masclista parlen del que es coneix com a síndrome de la granota bullida. Quan tires una granota en aigua molt, molt calenta, doncs se'n va, salta. En canvi, si la tires en aigua tèbia i molt a poc vas apujant la temperatura, s'acabarà morint. Amb la violència passa exactament això. No comença de cop ni al principi, sinó que és un procés en què a poc s'anula i manipula la víctima fins que al final la indefensió presa ja és tan gran que és molt difícil sortir-ne. En parlem amb motiu del 25N, Dia contra la Violència Masclista. Volem centrar-nos en la violència en la parella, concretament, per tenir eines de prevenció i de detecció i que no les tinguem només les dones, sinó que les tingui tota la societat. Per fer-ho, conversarem amb tres dones. Una d'elles és Jen Díaz, exdiputada i escriptora, autora de Violència en tres actes, sobre la seva pròpia història com a supervivent de violència masclista. Àngels Roure, psicopedagoga i professora, autora de Maite vaig ser jo, podria ser tu, sobre també a la seva vivència com a supervivent de violència masclista, i Marta Mariñas, psicòloga de terapeuta especialitzada en violències de gènere. Marta, doncs comencem per tu. Com a psicòloga especialitzada en violències masclistes, el que has vist en pacients, com diries que és l'inici d'una relació de violència? No sé si hi ha un patró comú.
Vale, jo crec que no podem parlar de patrons comuns, perquè les persones totes són molt diverses. Podem parlar de la normalització de la violència a la nostra societat i, per tant, les violències es donen no només amb la relació de parella, sinó que es donen en molts altres àmbits. Llavors, a l'inici, no sé si podríem parlar d'una recepta, però, òbviament, ningú comença amb una agressió directa i evident. No? Ningú comença amb la part més visible de la piràmide de les violències masclistes. Ningú comença amb aquelles violències que hi ha un consens social de això sí són violències masclistes perquè es veuen clarament. Ningú comença amb una agressió física, ningú comença amb una agressió sexual, molt habituals les violències sexuals dins de l'àmbit de la parella, ningú comença amb un feminicidi. No? És a dir, ningú comença amb aquesta... les violències, les manifestacions de les violències es van escalant. I llavors, en les primeres cites o a l'inici de la relació, pot haver-hi alguna senyal, però no és tan fàcil d'identificar, no? Perquè aquesta responsabilitat que se li posa moltes vegades a les persones que viuen violències dins de la parella, de com un ho vas veure des de l'inici, home, perquè és un entramat complex i perquè hi ha molta subjectivitat també dins de la parella i perquè tenim una normalització col·lectiva de les violències, és a dir, no és tan fàcil. Jo, com a tip, que jo sé que a la gent li agraden molt els tips, el que sí que dic sempre és, per exemple, en les aplicacions, no? En les apps, aquestes persones que fan intermitència en la resposta, jo dic, córrelo la corre. Per què? Perquè la intermitència en el vincle, això de ara sí, ara no, a qualsevol persona ens genera dependència. Funciona el reforç positiu, més reforç negatiu, més reforç positiu, més reforç negatiu, a qualsevol persona ens genera dependència. Funciona com l'addicció a un tòxic. Igual que funciona l'addicció a qualsevol tòxic, no? Llavors, per això després es dona aquesta cosa de... puc veure que això em fa mal, però em costa moltíssim sortir. A mi també em sembla que és interessant poder entendre això, no? Com, no
sé ara si ara t'ho veuré, i tant, sí. Després parlarem de senyals que podem estar atentes, no? Àngel, Jen, des de la vostra experiència, què recordeu, no? Com va ser aquest inici?
Bé, jo afegiria el que acabes de dir, que certament els inicis són normals, eh? Entenem aquesta normalitat. Com has dit, no estableixes un vincle amb algú que et maltracta d'entrada. Per tant, els inicis d'una relació poden semblar exactament, doncs, evidentment que hi ha coses boniques, coses agradables, i el que és la violència en l'escala baixa, que ja irà pujant, a l'inici és molt subtil, dosificada i molt espaiada en el temps, per tant, no ets conscient fins que no hi ha un cúmul, no? Augmenta la freqüència, augmenta la intensitat de que allò, doncs, està anant per mal camí, però és que els inicis costaria desgranar un inici d'una relació sana d'una... No. a no ser que sigui algú molt evident, que llavors ja ho detectem, no? Però en principi és per això que també que quan te n'adones doncs ja estàs una mica o molt atrapada.
Jo crec que és molt interessant això que deia la Marta, perquè moltes vegades tendim a pensar que les víctimes de violència masclista hem estat passives, no? Davant de tot el que ens passarà i que per tant va haver un moment en què teníem la capacitat d'aturar-ho i vam decidir no fer-ho, no? I cada cop ja estem com atrapades. Llavors, jo sempre explico, a la primera setmana no hi ha una agressió, no hi ha una evidència tan clara com perquè tu puguis sortir corrents d'allà. Però és que fins i tot en relacions que després no acaben convertint-se en unes situacions de violència, tot allò que són indicis es poden acabar transformant en coses que al principi estaven naturalitzades, normalitzades, no? I llavors, amb el coneixement que tenim al final de la relació, ens podem anar al principi i començar a detectar tot allò que en el disc El mal querer de la Rosalía són els auguris, no? Són aquells indicis, ara en diem red flag, li podem dir el nom que vulguem, però que en realitat tot això és post-experiència, post-revisió i després d'haver paït amb moltíssimes altres coses que pots ressignificar al principi, però al principi evidentment no són bledes, no? O sigui, si la primera setmana et foten una hòstia, surts corrents.
Clar, parlàvem d'alguns exemples com això, la intermitència, no? Se us acudeixen més exemples de coses que visquéssiu o exemples en general que ja siguin alertes? I com distingir-ho d'una cosa que pugui ser normal? Perquè al final segurament algú diria: bé, però una persona, doncs, no sé, pot ser aquesta intermitència perquè potser és una persona, no sé, una mica despistada, una mica passota. Clar, al final, suposo que són senyals, primer, molt baixes, no? Costa de distingir. No sé què explicaríeu o què posaríeu aquí d'exemple.
D'exemples, hi ha situacions en què es pot negar l'evidència, mm-hmm. no? Fets que has viscut tu al mateix temps que la persona, no? Que l'abusador, que el maltractador, que l'agressor, com li vulguem dir, i que veus que explica aquella experiència a una tercera persona i l'està explicant diferent, per exemple, no? I dius, hem viscut la mateixa situació i estàs versionant, no? I llavors te comença a generar el dubte si coses que has viscut, que tu els hi treies importància, just perquè et deia que tu doncs, no perceps la realitat prou bé, perquè no estàs prou bé, o perquè tens una mirada esbiaixada, o, no? o ets molt, molt exagerada, no? O que et fixes massa en detalls que no tenen importància, fa que dubtis del que tu vius, del que perceps, i del que penses, i del que sents de tot. No? I llavors, al meu cas, doncs, em va ajudar a veure que en situacions amb terceres persones doncs, era capaç d'explicar una cosa molt versionada. No? I vaig pensar, uau, no? I penses, no, jo això ho he viscut, no? I no és exactament així. En el meu cas, per exemple, això va ajudar.
Jo crec que hi ha un moment bastant determinant, que és quan tu et veus forçada a mentir al teu entorn. Jo crec que quan ja no t'atreveixes a explicar la veritat a les teves amigues, a la teva família, a les teves companyes de feina, quan tu ja necessites edulcorar o rebaixar les coses que t'estan passant perquè tu saps que el teu entorn el jutjarà i tu vols protegir-lo amb ell, et vols protegir a tu mateixa i vols protegir aquesta relació de la mirada aliena i del judici extern, comences a adonar-te que si ho expliques tot no tindràs còmplices fora de la relació. I jo crec que aquest és un moment bastant determinant i de fet aquest, si parlem de tips, jo crec que aquest és un tip per moltes d'elles, però també per l'entorn, perquè crec que hi ha un moment molt important en què nosaltres comencem a veure que o diem mentides o falsegem la realitat o la rebaixem al nivell d'intensitat d'aquestes violències o ja no tindrem interlocutors que ens aguantin i que ens sostinguin en els moments àlgids de violència, no? I l'altre tip cap enfora és no jutjar de més, perquè si no la víctima percep que és castigada quan explica que l'ha tornat a perdonar i acaba reduint-se el seu espai de socialització del patiment i queda ella sola, el seu interlocutor vàlid ja només és el seu agressor i llavors passa això que deia l'Àngels, que és que ell nega aquesta evidència i arriba un moment en què tu hi ha dubtes de qualsevol cosa que t'hagi passat.
Crec que han explicat dues coses molt importants. Per una banda, la manipulació psicològica, per l'altra, l'estratègia d'aïllament, no?
Sí.
Són dos nuclis, sí. Penso.
Per mi és superimportant això que diuen. D'alguna manera, una de les claus és, si tu has de reduir la teva xarxa social, si tu t'has d'allunyar de les persones que tu t'estimes, això és un indicador d'algo que està passant greu. Vull dir, per mi seria un indicador, no? Si a mi em té conseqüències negatives veure'm amb la gent que m'estimo, això és una informació important. Per altra banda, com d'alguna manera, què passa com a indicador també, es deslegitima la meva emoció, no? O es deslegitima la meva història. Jo com a tip sempre dic, les emocions sempre són vàlides, sempre són legítimes. No te puedes enfadar por eso, sí que puc. Una altra cosa és el que jo faig, la conducta. Uh-huh. Llavors, en aquesta línia de manipulació psicològica, jo sempre dic, hi ha persones que tenen una dialèctica molt potent, sempre perdràs en la dialèctica. No importa, és que no m'importa la dialèctica, m'importa el que tu sents i com a tu t'està fent. El que a tu t'està fent aquesta experiència. Per tant, també, quan estem a dins d'una relació de violència, és important connectar amb el que tu sents. I això és superlegítim. Ho puguis explicar o no ho puguis explicar. Guanyis la batalla dialèctica o no la guanyis. I, òbviament, la xarxa és superimportant, tot i que és molt complexa també acompanyar, no? Però crec que és superimportant.
No anava a afegir només això, que un dels indicadors és aquest, propiciar que vagis tallant els vincles, la comunicació, la trobada amb familiars, amistats, amb companys de feina i no te n'adones, entre cometes, i acabes veient-te més en aquest entorn, de manera que acabes, com dic jo, pivotant al voltant de l'abusador, del maltractador, i llavors representa que és l'únic recurs que tens quan és la font del maltractament. No?
Però entendre-ho amb exemple, si voleu parlar en aquest cas de què va passar en la vostra experiència, aquest aïllament de l'entorn, com es va fer? És a dir, amb quina frase concreta, per exemple, et deixa de veure aquesta amiga? O... Perquè a vegades no és tan explícit, no? No sé si recordeu de quina manera se les van empescar per aconseguir això.
No sé, en el meu cas és molt subtil, jo crec que és molt subtil, molt que subtil. Ni te n'adones, perquè, és a dir, possibles opcions que tenies amb amistats o familiars de cada setmana apareixen per part seva iniciatives més interessants, que llavors, si renuncies a això, sembla que estàs fent un lleig a la seva proposta tan, no, que havia pensat per la parella, no? Llavors és, va, doncs va, fem això que és tan, no, tan interessant o tan divertit o tan el que sigui, no? Llavors, sense voler, agafes una dinàmica d'uns hàbits diferents, jo parlo pel meu cas i per altres dones que ho explica, no? No te n'adones i progressivament doncs, veus amb menys freqüència amistats, familiars, i llavors, en paral·lel, podríem dir, també, doncs, hi ha a vegades missatges de desmereixer, no? La teva amistat, aquell està molt envejosa de tu, aquell no em pot veure... Hi ha comentaris suaus, despectius, amb persones de l'entorn perquè tu no les freqüentis tant o no la tinguis com a persona de confiança. Llavors, no te n'abans adonant i llavors hi ha més distància entre tu i el cercle, llavors el que deies tu, gent, que llavors quan has d'anar a explicar aquell fangant al que estàs, com que t'has distanciat d'amistats i família, dius, primer que em costa saber jo què m'està passant, que jo mateixa no dubti de mi, i després a qui ho vaig explicar, no? Per on començo, no? Jo sempre dic, a qui ho vas explicar i per on comences, perquè...
En el meu cas tenia més a veure amb l'autocensura, és a dir, jo començo la relació explicant en el meu entorn, la meva gran confident era la meva germana, i llavors cada vegada que hi havia un sotrac, que cada vegada es donaven de manera més freqüent, jo parlava amb ella. En el meu cas, a més, vaig posar distància de pel mig i per tant me'n vaig anar a viure a Castro Urdiales, i això vol dir que de Castro Urdiales a Sant Feliu de Llobregat ja hi havia una distància imposada, que ja l'aïllament venia, no?, per la nova situació. Però a més, en el meu cas, no tenia tant a veure amb que ell limités la meva interacció en el meu entorn, sinó en que jo sentia que cremava el meu entorn explicant cada experiència. Llavors jo ja m'adonava que quan em passava alguna cosa, jo m'autoavaluava. Això ho perdonaràs? Sí, doncs no ho expliquis.
Yeah.
Perquè tu ho perdonaràs, però la teva germana no. I jo a la meva germana no li puc anar afegint ressentiment cap a la meva parella perquè jo després pretenc que ells siguin família. Clar. Que la meva germana validi que jo visc aquí i que jo visc amb aquesta persona. I arribarà un moment en què jo ja no podré sostenir tots els vincles alhora, no vull renunciar a cap, i per tant el que faig és deixar d'explicar-li a la meva germana i cada vegada trobes menys al·licients per explicar-li. Ell, en cap moment, el meu agressor em diu que no parli amb el meu entorn, però és que a mi ja no em convé,
clar,
perquè he de sostenir dos universos que són incompatibles. I per tant arriba un moment en què jo trio un dels dos universos i llavors hi ha moments en què la violència esclata a uns nivells molt grans i llavors jo he de tornar a recórrer a la meva germana. Però hi havia com una calma tensa, no?, en què jo m'havia aïllat i a més, no?, amb aquest punt de perversió que és que ho havia triat jo.
Hi ha també, crec, una clau que és fer petita la víctima, no?, a poc a poc, anar la seva autoestima, menys tenir-la. Com es fa això? Això tampoc es fa d'un dia per l'altre. Com ho podem detectar? Com creieu que és aquest procés, també? Perquè el punt final és que l'autoestima ha baixat molt.
Una de les estratègies, i llavors també és interessant saber que hi ha moltes manifestacions de les violències masclistes, no funciona de la mateixa manera, no? Està genial veure les experiències diferents de com es va disminuir el teixit social. Però una de les estratègies de minvar l'autoestima, òbviament, és trencar amb la xarxa social, perquè les teves amigues, la teva família és una font d'autoestima. Es recorden qui ets, es recorden el que feies, es recorden els teus èxits, ho diguin o no, són una mostra del teu camí. Per tant, quan menys et vegis amb aquesta gent, menys retroalimentació dels teus èxits i de la teva autoestima, no? Després, qüestionant tot el que fas. O sigui, per mi també una clau és, si la persona amb la que estàs no se n'alegra, no es pot alegrar dels teus èxits i són un perill per la seva autoestima, otra vez corre Lola corre. Vull dir, d'alguna manera, en menys preus petits, és que són coses subtils, però bueno, això no t'ha sortit tan bé. Ah, bueno, però això ho has aconseguit perquè has tingut sort. O, bueno, d'alguna manera, anar minvant el valor de tots els passos o de totes les coses que expliques o de tot el que fas. No? Mm-hmm. És sutil, però jo sempre torno a com et fa sentir. O sigui, una de les claus per mi és, quan treballem amb violències masclistes, és acompanyar la persona associar el malestar a les situacions de violència. Tens un malestar. D'on? Anem a explorar d'on ve, no?
Clar. Ho recordeu així, també, aquestes frases per fer-te petita, aquestes estratègies?
Sí, i em faig potser pesada, però és que és molt subtil. Progressiu i subtil. Llavors, un dia que haurà un comentari, sí, està bé, però altres vegades t'ha sortit millor. I són coses molt subtils que no donaries importància, però quan vas acumulant un seguit de comentaris, doncs, evidentment, i jo recordo que era progressiu, que te n'anava donant, és a dir, la fase despertar també és una altra que seria bo interessant parlar-ne, doncs, que és una fase dura, quan te vas adonant, no?, de que això és una manipulació, de que aquí t'estan petitint, que aquí t'estan menystenint. Per tant, quan comences a adonar-te'n, espanta, perquè llavors arriba un punt en què, en el meu cas, doncs, em jutjava doncs, no només a nivell de això t'ha sortit bé o no, sinó, per exemple, o ets mala parella, o ets mala mare, o ets mala filla, etcètera, etcètera. Llavors, vas acumulant, no?, coses, àmbits en els quals ets qualificada, doncs, que no ets destra o ets, no?, o ets lenta d'alguna manera, que no... Però és progressiu, ja vaig dient, és progressiu, és que si no ho has viscut pot semblar la sensació que és, perquè no ho veus, si et diuen una cosa d'aquestes ho has de calar de seguida, doncs no, perquè és progressiu i evidentment no tots els comportaments són en aquesta línia, n'hi ha de, no?, de, que podríem dir de normals, aptes, sants entre cometes, no? No tot és sempre la càrrega negativa.
Crec que també hi ha una cosa important, que és que les relacions de violència són molt absorbents. Llavors, tu deixes de tenir temps per créixer, per cuidar-te, per fer les coses que t'agraden, per tenir un entorn saludable, no? I jo em recordo en una època en la que el meu estrès emocional i psicològic era tal que jo no podia mirar més enllà de la supervivència. I per tant, va arribar un moment en què les coses... Jo, per exemple, jo estava fent segon de batxillerat. Estava... acabant, no?, una etapa molt important de la meva vida, havia de fer la CELE, estava decidint quin seria, no?, el següent pas important, que era començar la universitat. Jo no tenia temps per estudiar, jo no tenia temps per fer les coses que em pertocaven fer, i totes elles jo les postergava perquè per mi era molt més important, per exemple, resoldre el conflicte que tenia amb aquesta persona. I recordo, per exemple, dos moments molt puntuals que hi ha una altra estratègia, que és dinamitar els dies que per tu són importants. Per exemple, un dia d'una celebració, l'aniversari d'algú que t'estimes, algun èxit professional o laboral. En el meu cas, va ser el dia del meu aniversari. Jo vaig néixer el 25 d'abril, una setmana abans del 25 d'abril va desaparèixer. Va fer veure que havia passat una cosa que jo no sabia quina era. Durant una setmana hi va haver silenci total, tornem a la intermitència, no? Aquesta dinàmica de...
Silenci total una setmana, sense total. Contestar...
No telèfon, a més en aquell moment hi havia la... jo encara no vivia allà i per tant no tenia on agafar-me per comunicar-me. Això m'ha generat uns problemes brutals perquè per mi el silenci sempre és antesala del gran desastre. I llavors, després d'una setmana dels meus últims dies abans de fer-ne 18, de cop al dia dels meus 18 anys m'arriba un ram de roses a l'institut i allà s'acaba el meu patiment.
Clar.
En aquell moment jo no puc tenir forces per dir tio, què et passa al cap per fer-me això? Però jo estava tan esgotada, portava una setmana preguntant-me quina cosa havia fet tan mal feta per mereixer una desaparició durant una setmana, que el dia que jo rebo el ram de flors, jo estic enfadada, jo estic frustrada, jo estic esgotada, però jo sobretot estic alleugerida. Llavors això arriba un moment en què ja ni tan sols tinc forces per donar-li la volta, i això és un exemple una mica naïf de tot el que va venir després. En aquell moment em va semblar una excentricitat, em va semblar que el tio estava fatal del cap, però vaig pensar, bueno, explica-li que això a tu no t'agrada, que no ho vols, no? I jo sempre, molt pedagògica, yeah. I he arribat als 33, al 37, i segueixo sent molt pedagògica, però arriba un moment, no?, en què jo ja no tenia temps per dedicar-li a les coses que a mi se'm donaven bé.
Clar.
I llavors això, doncs, al final, arriba un moment que ja no ets bona en res, perquè només ets bona en intentar salvar la teva relació.
Que bèsties. Sí, sí, és una estratègia clara per fer-te petita, sense que sembli que és una estratègia per fer-te petita.
S'experta en sobreviure. No? Crec que també això és molt interessant tenir en compte l'impacte. O sigui, les violències generen un impacte en la salut física, és a dir, pot haver-hi malestars estomacals, pot haver-hi fatiga o crònica, pot haver-hi moltes malalties físiques o simptomatologia física associada. I un dels impactes també és l'estrès. És que, no, deies, estava molt, bueno, l'únic que podia, estava molt estressada. Sí, hi ha fins i tot perdurat en el temps pot generar un trastorn d'estrès posttraumàtic, no? En aquest cas el va investigar la psiquiatra Judith Herrmann, que és la que va acuñar el nom de trastorn d'estrès posttraumàtic complexa. El concepte surt de l'estudi dels veterans de Vietnam, però ella identifica que hi ha una sintomatologia que li està passant a dones que viuen violències masclistes, que és molt similar que els hi passa als veterans de Vietnam. No? Llavors, crec que tot això també és molt important tenir en compte que no és innocu, o sigui, que tu et vas minvant, o sigui, no només totes les teves habilitats, totes les teves competències es van minvant com a conseqüència, com a impacte d'aquesta violència. Per tant, les habilitats socials no són les mateixes que tenies abans. Les teves competències professionals no són les mateixes. Aquest nivell d'estrès fa que tu tinguis una boira mental, que no puguis pensar en claretat. Pots tenir una baixada del rendiment acadèmic o del rendiment laboral, no? Moltes vegades també hi ha un impacte en l'habitatge o un impacte en l'economia, també, no? És a dir, com que...
I tot sí, això...
I clar, tot això fa molt difícil que tu tinguis claretat mental, que tu puguis agafar perspectiva i que tu puguis sortir d'aquí.
Clar. Un altre tema que volia comentar-vos, que també és molt comú, és el tema de la violència sexual en la parella dins d'una relació de violència masclista, no? M'imagino això, que és un patró comú també. Què passa? Que encara com heretem aquesta creença que pràcticament al teu marit, per exemple, o a la teva parella masculina, li deu sexe com a dona, no? I és, aquesta és una creença que explícitament no te la reconeixerà ningú, però sembla que hi ha una herència encara que això encara és vigent. Com es reprodueix això en les relacions de violència?
quines estratègies, quina manipulació, no sé si aquí també el més fàcil de trobar és el xantatge emocional, segurament.
Jo crec que hi ha una cosa molt diabòlica, que ho he parlat amb algunes amigues, que és aquesta sensació que et deixa una relació de violència respecte al desig, que és l'únic moment en el que tu tens un cert control. No parlo de violència sexual, sinó d'una dinàmica perversa dintre de les relacions sexuals amb el teu agressor. Perquè tu tens tal nivell d'inseguretat i de falta d'autoestima que quan et sents desitjada en una relació d'abús, de cop, la mirada de l'altre et valida una mica, no? Llavors, moltes dones que han estat en situacions de violència sempre acaben salvant que les relacions eren bones, no? Perquè és un moment en el que no hi ha pau, però el desig amplia els límits d'una manera que moltes vegades, no? Hi ha un record de que la sexualitat, el desig era molt fort. I això té a veure també amb els pics d'alts i baixos, no? Però la sexualitat genera aquest nivell, o sigui, en el meu cas, per exemple, la sexualitat genera intimitat, genera proximitat, genera, no? Doncs una connexió molt concreta. I per tant, amb una persona amb la que estàs tot el dia intentant connectar des d'un lloc sa, de cop en el desig i en el sexe, tu trobes un cert oasi. Després, amb el temps, com amb els indicis i amb els auguris, ressignifiques què volia dir tot aquell desig. Però en aquell moment, per mi, la sexualitat amb el meu agressor no era un problema. Segurament era un dels pocs llocs en els que jo no era del tot submisa.
Per tant, no necessàriament és una estratègia de xantatge emocional ni de negativitat, sinó que es pot utilitzar aquesta passió que de sobte apareix.
És una dinàmica tòxica. Però que tu no la identifiques com a dinàmica tòxica perquè com que la resta és encara més tòxic, aquell és el moment en què salves els mobles.
Sí, té molt de sentit. Mm-hmm.
Sí, i aprofitant en aquesta línia, jo, diguéssim, a la part més ja avançada de la relació és com vaig detectar que després, com dius tu, no, el moment d'intimitat és un moment de, no, de mutu, de desig, per tant, estàs molt a gust, te sents, no? Com que és un moment com de molt dolç, molt maco, molt, no? Gens violent, no ho perceps com a violent, però sí que vaig anar identificant a mesura que avançava la relació, que de just, diguéssim, l'estoneta de després, que és una estona bonica, que converses, no? Doncs que hi havia manipulació darrere respecte a altres aspectes meus, o de la meva família i dels meus fills, no? Llavors vaig anar associant, no? Com que era el moment dolç, és el moment que et preparo perquè t'estovis, ens estovem, i després la falca publicitària que dic jo, no? La falca de desgast vers algú de l'entorn o respecte a tu. I que al principi no hi era, però en avançar la relació, sí, llavors dius, bueno, aprofito un moment en què baixes la guàrdia, en què estàs molt a gust i molt oberta, no? Molt, no ho sé, no? Un moment d'intimitat en què si estàs tan a gust, doncs les barreres desapareixen totes, diguem.
Clar, un moment maco la manipulació
després apareix.
Apareix més fàcilment, clar. O la guàrdia més baixa. No?
Crec que és molt interessant, bueno, aquest anàlisi, no? De justament en les relacions sexuals o en la sexualitat hi havia premi, no? Crec que és molt interessant per també desmitificar, sí, és que les relacions total. Marcades per la violència masclista no estan tot el dia exercint,
clar,
violència, òbviament.
Grisos.
No? Hi ha grisos, hi ha coses que estan bé, és a dir, no demonitzem tampoc el que exerceix la violència masclista, no, és una persona normal que exerceix violència. Vull dir que si portés un cartell i tota l'estona estigués agredint, bueno, pues ho podríem identificar molt més, no? I en aquest sentit, em sembla que també és interessant poder identificar que la violència simbòlica que tenim a la nostra societat i que genera un imaginari col·lectiu d'estereotips i de mandats de gènere és l'arrel, són les arrels d'aquestes violències masclistes que després es viuen més individualment. O sigui, per mi és superimportant entendre que la violència masclista que jo visc no és una qüestió individual, és una qüestió social. És a dir, i que l'arrel està a la nostra societat i en aquesta normalització de les violències. I en el cas de la violència sexual, clar que hi ha un mandat de gènere que ningú et diu, tu li has de donar plaer als homes. No, ningú t'ho diu directament. però en totes les imatges, en tot el simbolisme que es posa sobre el cos de les dones i de les nenes, ja estem enviant el missatge de nosaltres som, un dels nostres valors actius és la nostra seducció i l'erotisme. No? Llavors, òbviament, després hi ha un missatge intern de per poder mantenir una parella, tu has de donar-li una bona sexualitat, tu has de poder donar-li cert plaer. No? És a dir que, i això crec que és important perquè és responsabilitat de tota la ciutadania anar desmuntant-lo. No? Que la violència masclista té aquesta base més simbòlica que després impacta en persones individuals, però no és la responsabilitat de la persona individual. No sé si m'explico, no?
Sí, sí, sí.
Després hi ha un altre mandat molt clar que tenim les persones que ens hem socialitzat com a dones, que és el mandat de complaença. No sé si el coneixeu, no? Que...
Sí, és molt problemàtic, és un dels més problemàtics, sens dubte.
Clar,
sí, sí,
clar,
sí, sí.
I això és una realitat, no? I això impacta després perquè les professions de cura estan absolutament feminitzades, no? Vull dir que, i això opera també en la meva manera de vincular-me amb parella.
Quan parlem de violència masclista, l'imaginari sempre té al cap la violència física. Deixem clar que no, que una relació... De... Primer, perquè hi hagi violència física, hi ha també violència psicològica. I després, que una relació de violència masclista pot ser una relació només, només entre moltes cometes, de violència psicològica, sense que arribi a la física. No? Clar, el tema de la violència física... En els vostres casos, fins evidentment fins on vulgueu explicar, com es manifesta, quan i també quina reacció teniu a aquesta violència física, no? Perquè pensem que el lògic és, doncs mira, el dia que arriba la primera manifestació de violència física ho deixo, i no necessàriament, moltes vegades no és així, no és aquesta cosa que moltes vegades, a vegades sí, però a vegades cada cas és un món, no? Mm-hmm.
Aquest és un dels temes, jo crec, que té més complexitat, perquè en el meu cas, després de la primera agressió física, automàticament el que va venir va ser un torrent de penediment, culpa, tristor, i jo recordo aquell moment d'una manera molt traumàtica perquè pel que va suposar després de l'agressió física, perquè jo vaig rebre una bufetada a la cara, se m'estava començant a inflar l'ull, però ell s'havia tancat al lavabo. Prèviament havia passat per la cuina i per tant jo entenia que havia entrat al lavabo amb un ganivet. I en aquell moment, la bufetada, el meu ull i la meva sensació d'estupefacció total van passar a un segon terme perquè jo estava molt amoïnada per si ell es feia mal dintre del lavabo. Llavors, l'amenaça de estic tan penedit i tan avergonyit del que t'acabo de fer que sóc capaç de fer-me mal a mi mateix, em va deixar completament en un pla secundari. I això, que ara només li veig problemes, en aquell moment a mi em va semblar molt sincer i a mi em va semblar que al davant jo tenia una persona que realment no estava satisfeta de la seva... del seu comportament, de la seva conducta, de com havia reaccionat. A més, el motiu de la discussió era absurd. Jo no identificava com... clar, quan m'estava passant en aquell moment, els titulars que tenien, no de violència masclista, que era una cosa que no s'anomenava així, sinó del maltracte, tenia a veure, no, com amb una sèrie d'estereotips que no, la meva experiència no encaixava en cap moment. No? Llavors, jo recordo molt aquell moment com un moment en el que jo... Van passar hores fins que jo no vaig arribar al primer mirall i em vaig adonar que no podia obrir l'ull. Llavors, en aquell moment, ostres, és important que entenguem que totes aquelles persones que esperen de nosaltres que prenguem una decisió dràstica, rotunda i contundent després d'una agressió física, estan tenint en consideració la raó. I la raó, en aquell moment, no hi és per enlloc. I per tant, m'estàs demanant una reacció en base a uns valors, uns criteris, uns principis i unes coses que jo no estic tenint en aquell moment, perquè un altre cop, en la meva piràmide, hi ha la supervivència dalt de tot. No? Llavors, per mi hi ha tots aquests grisos que jo crec que són importants, perquè si ell em fot una hòstia i es comporta malament, jo tinc una evidència aquí. Però és que no trobo això. Per tant, evidentment que quan tu revises, fins i tot en el seu penediment brutal, hi ha una manera de manipulació. Però en aquell moment, tu què prefereixes pensar? Que t'està manipulant per segona vegada, o sigui, primer et clava una bufetada i que després et manipula emocionalment, o que t'està demanant perdó real, no? Llavors després ve, que si voleu en parlem, la fase de la lluna de mel. Després d'una agressió física, viene el cielo. O sigui, realment, prens el control de la situació perquè t'acaben d'agredir per primera vegada en molt de temps, durant dies o setmanes. Tu ets la jefa de la situació, perquè el que acaba de passar és tan greu que ell no s'atreveix a adoptar el rol poderós de seguida. Ja hi arribarà. Però immediatament hi penses, ara jo que tinc això, que està en el lloc que jo volia, ara jo marxaré? Ara jo vaig intentar que això, que després he descobert que és una fase, en aquell moment intentaré que això sigui la meva relació. I per sempre més estaré lluitant. Jo li dic als quesitos, no, del trivial, que per sempre més allò que era només un quesito sigui la meva relació completa. I ja m'obsessiono per sempre més en aconseguir el que ve després de l'agressió física, que és la pau.
En el meu cas, jo vaig anar despertant del maltractament, que jo l'identificava com a psicològic emocional, i em semblava que aquí ho tenia tot apamat, controlat, entre cometes, és a dir, que identificava, i llavors sí que cada vegada els períodes eren més intensos i jo quedava més esgotada emocionalment, quedava destrossada, desfeta, d'aguantar aquelles muntanyes russes. I en el meu cas concret, la part física, la dura, doncs va ser just la nit que va fer falta que vingués el SEM i Mossos, etcètera, etcètera. Va venir precisament perquè era l'etapa final de la relació i jo havia anat despertant de mica en mica, tenia la sort de tenir una persona bàsicament de molta confiança que m'advertia que tingués jo el telèfon a punt pel 112, i a mi em semblava que era exagerat, aquesta persona que era exagerada, perquè a mi em semblava que com que ja identificava manipulació, coacció, anava identificant i jo havia après a surfejar i havia après a saber-ho dur entre cometes, mentre anava despertant d'alguna manera, doncs em semblava que no podia passar més enllà d'aquí. Què va passar? Ara vaig prendre la decisió amb calma, doncs, assessorar-me amb una advocada i començar a moure fitxa, però tot des de, no? Des de fer veure que no saps res, des de continuar-te fent-te la distreta, la tonteta, no? Per seguir-li el joc d'alguna manera, perquè el que no pots és confrontar, perquè llavors s'enfaden més. No? I en aquesta fase final, en què jo, doncs, assessorada per una amistat, per l'advocada, i llavors va ser un període molt ràpid en què va escalar la seva intensitat de violència, perquè va veure que ja no em recuperava, no? Ja no sabia, no?, aquest cicle, com recuperar-lo, llavors van entrar aquí totes les estratègies agudes i per haver, de tots tipus, no? de prometre-ho tot, això que dius, no? O des de l'amenaça en suïcidar-se i fer-me sentir culpable, que ja havia avisat a la família, i per tant, si l'endemà ella apareixia estampat en una curva, era per... És a dir, tots els recursos possibles, val? I llavors, com que jo no vaig cedir aquesta pressió dels últims dies, doncs va aparèixer, bueno, un dia en què sí que la violència, doncs, va ser, bueno, no? Fa falta SEM, Mossos, passes a l'hospital, etc etc, denúncia, judici ràpid, per tant, no? L'episodi. I és cert que jo, tot i creure que fins llavors només hi havia maltractament psicològic i emocional, a través d'anar a teràpia amb el SIAT i fer un procés maco, en el bon sentit de la paraula, sí que he recuperat a la memòria algunes escenes de qui ja hi havia maltractament físic. Eh? Però no ho havia jo identificat com, bueno, era un objecte que venia cap a tu, era una cosa així, dius, és un cop de ràbia, és un cop d'ira, és un, no?, és un impuls descontrolat, però llavors, bueno, vas ressignificant, no?, i vas recuperant, i és curiós, per dir d'alguna manera, com recuperes records, que els has viscut, els recuperes, que el teu cervell, no?, la teva psique, els havia volgut eliminar perquè suposo que no estaves preparada per acceptar o per pair o per identificar què estava passant allà. I per tant és més fàcil potser obviar, no?, o minimitzar-los i treure'ls de la càrrega que tenen. Val?
Però... La violència ambiental de trencar una cosa és també violència física, però clar, tu penses, per no agredir-me a mi, no?, ho ha externalitzat i per tant això sembla que és un autocontrol i llavors t'enganyes a tu mateixa.
També és una manera de fer-te por, no? Perquè penses, si està donant un objecte o el que sigui, potser...
Fa por, fa por.
Jo crec que també fa molta por, fa sí, por. Sí, pot ser...
Em semblava superinteressant, no?, aquesta explicació tan pràctica i tan analitzada, no? Crec que sí, crec que és super.
Ens hem mastegat molt les dues,
sí, no? Sí, crec que és super pedagògic aquest anàlisi tan profund i tan pràctic alhora, no? I jo volia rescatar, la gent parlava de l'empenediment i afegeixo també la justificació, vale? Llavors, jo normalment recomano: no ens posem a veure si és real o no és real l'empenediment, no? És a dir, no m'importa si és honest o no és honest. La meva responsabilitat és tenir cura de mi mateixa. Perquè a vegades pot ser honest.
Sí.
Per descomptat que pot ser honest. És que estem parlant de persones que no són monstres, no? Però que sigui honest no em protegirà d'aquesta violència. No? És a dir, la persona es pot empenedir i pot demanar perdó i tot el que sigui. Genial, això no canviarà la situació. No. És a dir, jo sempre pregunto, molt bé, i farà un procés terapèutic, identificant la violència que exerceix i farà canvis? De moment no, surt. Evidentment surt amb moltes cometes, sí. Perquè crec que aquesta era una de les altres coses que ara m'agradaria anomenar, però també m'agradaria anomenar la justificació. És que ha tingut una vida molt difícil, és que ha tingut molta violència a la seva família. Sí, és a dir, podem entendre la causa de per què exerceix violència, però això igualment jo no he de viure o de menjar-me aquesta violència. No es tracta de... No? Puc tenir fins i tot compassió per la seva història i alhora no he de justificar que m'agradeixi a mi. I llavors, escoltant, també crec que s'està entenent perfectament com és un entramat tan complex i com, bueno, per això es diu que és com una teranyina, no? Que no podem sortir d'aquí, que és tan complexa. A mi m'agradaria que es fes un canvi en la pregunta, no? Jo sempre em pregunto, no tant per què no vas sortir abans, sinó com vas sortir d'allà? O sigui, la pregunta és com ho vas aconseguir? No tant perquè si et dona un cop de puny no vas sortir. Per mil raons, però com vas aconseguir sortir?
Ara la Marta deia això de... Li hem de preguntar a les dones com en va sortir, no? En comptes de preguntar per què no en va sortir. Com va ser en els vostres casos?
En el meu cas va ser el dia més inesperat i això sempre ho explico després d'explicar dues agressions físiques, una amenaça de suïcidi fictícia, una amenaça de suïcidi passada per l'hospital. Totes aquestes vegades el més normal hagués estat acabar amb aquella relació. Totes aquestes vegades vaig acabar amb la relació, però vaig tornar-hi, i el dia que va ser la vegada definitiva va ser el dia més absurd. Va ser en un sopar en què jo vaig veure que ell tenia un mal comportament amb els seus amics. I de cop veure la violència redirigida cap a algú que no era jo em va treure com una màscara que ell tenia d'alguna cosa que a mi em feia seguir-me justificant. Jo hi havia posat límits, havia tornat a casa meva, havia començat la universitat després d'un any sabàtic, tenia entorn, començava a fer la vida d'una noia de 19 anys que tenia 19 anys, i va ser en un sopar absurd que jo vaig pensar, ara les condicions són les òptimes, jo he anat lluitant sempre per tenir una relació el més normal possible. He arribat aquí i m'he adonat que no m'agrada, que és una persona que a mi no m'agrada. I vaig prendre la decisió i me la vaig callar, perquè sabia que el moment de comunicar les separacions són pics de perill, de violència, d'escalada. Vaig callar i l'endemà vaig, des de casa meva, li vaig comunicar que s'havia acabat i va ser el darrer cop que el vaig veure. Però va ser un dia molt suau.
Clar, normal i corrent no, però dintre de...
El més normal de tots.
Jo, com em vaig sortir d'això, amb una nit crítica, diguem. Però la decisió estava presa d'uns dies abans, com he comentat abans. És a dir, es van acumular evidències en la línia de que jo ja anava sumant que allò tenia un final. Per tant, ja veia un final a la relació, però no veia la data, però que sí que estava decidida a posar-hi final, i va ser el moment en què vaig contactar amb l'advocada, i a partir d'aquí jo faig un clic ja definitiu de dir això té un final, no sé quan durarà, però té un final. I en aquesta fase final és quan ell incrementa la violència, llavors el dia D, que dic En el llibre el dia D doncs, és el dia que, per necessitat, doncs, no? em vaig haver de sortir de casa fugint de l'agressió i llavors, com he comentat, doncs, és la nit en què comença tot el que és la part de denúncia i procés judicial. I com n'he sortit? Doncs n'he sortit per la sort de tenir amistats que valen el que no està escrit, de ser-hi sempre, cada dia, cada dia, cada dia, i d'un acompanyament terapèutic amb el CIAT de 3 anys amb la mateixa psicòloga, que també és un privilegi poder dir, de tenir la mateixa psicòloga durant 3 anys en un procés de recuperació de treball molt maco. Però sí, me n'he sortit per la xarxa, eh? Jo crec que sempre reivindiquem la xarxa.
Tinc mil preguntes més, però hem d'anar acabant per un tema de temps. Us voldria demanar, només en una frase o molt breument, a cadascuna de vosaltres, quin missatge donaríeu per l'entorn? Perquè ens hem centrat força en la víctima, però la violència masclista és cosa de tots. Perquè l'entorn estigui atent, perquè actuï, què demanaríeu a la societat, vaja?
Jo lligaria amb el que acabes de dir, tu, Marta, de com va sortir. Doncs jo vaig, com vaig sortir? Doncs gràcies a tenir xarxa, a tenir persones de confiança, d'amistat, família i de terapeutes. I vaig sortir gràcies a això. No? A demanar ajuda i tenir persones de confiança i que de l'entorn que demanaríem doncs, que hi siguin, que no ens jutgin. Jo, és a dir, presència i no jutjar, jo crec que és l'acompanyament més dolç, per dir-ho d'una manera, perquè estem fragmentades, estem desfetes, estem sota mínims, i llavors algú que t'acompanyi, que hi sigui, amb la presència, que hi pots comptar, que t'escolti molt i que no jutgi, perquè part del que les dones no compartim, el que vivim, ja no m'allargo, doncs és perquè saps que quan ho expliquis a fora serà jutjada. Llavors, perquè em jutgis ja vinc de maltractament per part de l'altre individu, no fa falta. Va? Per tant, jo crec que és acompanyar a ser-hi, que comporta el que comporta, ser al costat d'algú que pateix, perquè, bueno, perquè patiràs, perquè, no? Però crec que és ser-hi, presència i no jutjar.
Sí, jo crec que això és fonamental perquè és probable que la víctima generi molta incomprensió en el seu entorn. És normal, i jo no només he estat víctima, també he acompanyat a persones que han estat en situacions de violència i també m'he desesperat i també les he volgut sacsejar, les he volgut treure d'allà obligatòriament, també m'he enfadat, també m'ha semblat que era evidentíssim que allò no funcionava i tornaven i tornaven. Llavors, jo em detecto quan hi ha un moment en què ja no estic sent útil perquè ja estic jutjant i perquè ja no puc més i perquè un dia agafaré el cas de la moto i, saps? I li esclafaré el cap al tio. Llavors, quan jo ja em veig que ja no sóc útil, jo faig una petita retirada, perquè a mi el que em convé, o sigui, jo el que necessito és que aquella dona sàpiga que quan ella se senti amb força per cridar-me, jo hi seré. I si jo l'hem aixecat pel camí, a mi em tancarà la porta. Llavors, jo crec que és una línia molt, molt fina, perquè t'has de negociar la desesperació que et genera i alhora la sensació que li has generat prou confiança com perquè no et digui mentides, com perquè el que t'està dient, per més que tu no ho entenguis, li has de fer entendre, no? que pots acompanyar sense entendre i que, per tant, el dia que necessiti la primera nit fora de casa, tu obriràs la teva porta. No? Jo crec que això és fonamental i és dificilíssim també.
Sí, agafo això, la xarxa és imprescindible, o sigui, jo els processos de recuperació que he vist amb xarxa són molt més ràpids que sense xarxa. I efectivament la xarxa també es crema, acompanyar amb violències masclistes és molt difícil. Llavors jo la meva recomanació és fem torns, vull dir, si som un grup d'amigues, poder dir, jo m'estic cremant, com deia ella, poder identificar, jo m'estic cremant ara, algun altre ha de posar-se una mica més a prop i jo ja retornaré quan com entendre que és un problema col·lectiu, no és un problema individual i que ens ho hem de distribuir de forma col·lectiva. No? Això crec que és clau, de poder-nos fer torts, de poder explicar jo amb això no puc acompanyar, però el que sí que puc fer és buscar recursos. No? I com a clau seria recordar-li a la persona com era, qui era, els seus valors, la seva valia, acompanyar a sostenir el craving, és a dir, les ganes de consum, és a dir, pot haver-hi una separació i puc tenir ganes de tornar a veure l'altra persona, i llavors aquí la xarxa és imprescindible. Quan tingui ganes de trucar, em truques a mi. Quan tinguis ganes d'escriure, escrius a l'altre, no? Com organitzar-nos per poder sostenir això, perquè com funciona com una dependència, també haurem de passar una fase d'abstinència, i comptar amb la xarxa de recursos públics, o sigui, a dir, els nostres col·lectius, i amb la xarxa de recursos públics, que són bastant potents.
Noies, moltes gràcies. Gràcies per també la generositat d'explicar les vostres històries. Moltes gràcies també per haver arribat al final, i fins una altra.